Les escoles Bressol obriran al juny a Lleida per 200 famílies que necessiten conciliació. La Paeria anuncia també la preinscripció per a 639 vacants per al proper curs. Però no és or tot el que lluu, perquè la Federació de Pares critiquen que Educació traspassi la responsabilitat de la conciliació als col·legis, o sigui, a les directores i als directors. Soc el Ricard Álvarez i aquesta i d'altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Ràpidets avui perquè hem de parlar de tantes coses. Els divendres són magnífics, eh? Magnífics. Per cert, que hores d'ara hi ha 28 graus per sobre, eh? Per sobre dels 28 graus a la ciutat de Lleida. Divendres 22 de maig del 2020, són les 12:20. Ens escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, per tota la província de Lleida, però és que més per tot el món a través d'internet a www.cope.es. Busca l'emissió en directe, tria l'emissora de Lleida o a través de l'aplicació, que te la pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. De seguida, la previsió meteorològica, la del cap de setmana i la setmana vinent, la darrera hora informativa de les comarques de Lleida, el Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana. I avui farem un especial de l'Aplec del Caragol amb el Cosme García i amb el Ferran Perdrix, que és el president de la FECOLL, de la Federació de Colles, perquè avui havia de començar l'Aplec. I hi haurà coses, eh, de l'Aplec aquest cap de setmana, però nosaltres avui farem aquest especial de l'Aplec. A partir de la una parlem de cinema amb la Laura González, el divendres de cine, i a dos quarts de dues ja saps que tenim l'Espai Groc, on, entre d'altres, parlarem amb Festuc Teatre. Ahir van ser els primers en oferir un espectacle de teatre en viu i en públic. Ho van fer a Corbins, dins dels actes de la Festa Major de Corbins. Parlarem amb ells de com va anar aquesta prova i què faran aquestes properes setmanes. Però ells han obert el camí, eh, i d'altres propostes. Tot això des d'ara mateix fins a arribar a les dues. Però, com et deia, per sobre, eh, dels 28 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, ens n'anem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, on tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom. I dia molt càlid.
Quina màxima vam tenir ahir, per cert?
Ahir 31,8, exactament, gairebé 32.
Uf. Bueno, què ens espera avui, a veure?
Una desfilada monumental. A hores d'ara, totes les capitals de comarca estan entre els 24 de Vielha i gairebé ja els 29 arriben a Lleida, 28,6. També n'hi ha 29 a Vinaixa, a Juneda. Està pujant la temperatura com no ho feia des del 25 de maig del 2017, que van assolir un rècord. Potser avui no arribarem, però podrien tenir el segon o el tercer dia de maig més càlid dels darrers 80 anys, que és molt dir. És a dir, avui un dia de calor plenament d'estiu, probablement arribarem a 33, 34 o 34 i mig, és a dir, unes temperatures altíssimes, a gairebé a 30 graus a totes les capitals de comarca. Evidentment, a la Vall d'Aran potser no arribarem, Tor o al Pont de Suert se quedaran en 28, 29, que d'unidó també, alguna nuvolada de tarda, avui no res. A partir de demà s'incrementarà el desenvolupament nuvolós, sobretot al Pirineu, durant les tardes. I seria la tarda de dissabte on podrien caure més xàfecs al Pirineu, després d'un dia també càlid. Potser demà a 32, i diumenge davallarien més les temperatures per sota de 30 graus, però només per sota, eh? 28-29 continuaria fent calor, però menys, en xàfecs de tarda al Pirineu. I cada divendres surten les previsions per la setmana següent.
A veure, de manera ràpida, la setmana vinent, què serà?
Pues la propia de la semana será cálida también, de 1 a 3 grados por sobre de lo normal, no tan cálida como aquesta. Vale. Pero continuarán en una mayoría de mes de bon temps, amb nuvoladas de tarda y temperaturas cálidas.
Molt bé. Doncs bona previsió, bona temperatura i bon temps. Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Molta salut per tothom.
I ara sí, ja busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos, perquè la víctima mortal de l'accident de trànsit d'ahir dijous a la tarda a Puigverd de Lleida és un veí de Barbastre de 45 anys. L'home que conduïa una furgoneta es va veure involucrat en un xoc frontal amb un camió al quilòmetre 10,4 de la carretera L-702. Però és que, a més, dues persones més van resultar ferides en una altra col·lisió, aquesta per encalç entre tres vehicles, que es va produir a la carretera WL11 entre Capon i la rotonda del cimentiri a Lleida, ciutat, segons ens informa la Guàrdia Urbana. Comencem a sortir més amb vehicle i, casualitat o no, comencem a veure més accidents. Sisplau, que això feia molt temps que no en parlàvem, ho hem de mantenir, ho hem de mantenir. Igual que ens hem d'acostumar a portar les mascaretes, que és obligatori. Ahir vaig anar pel carrer, amb vehicle, i em vaig dedicar a comptar del total de gent que vaig veure pel carrer, els que anaven sense mascareta. I no t'enganyo si et dic que més de la meitat, escolta, almenys per on jo vaig passar i el moment que jo vaig passar, em consta que molta gent la porta, però el moment que jo vaig passar i el que jo vaig veure, la meitat de la gent no duia mascareta. I ja, escolta, si no, que ho has de fer per seguretat sanitària, però si no, per la butxaca, que de moment no, però al final ens multaran per això, i les multes comencen a 600 euros, fins a 30.000. Només per això, s'ha de vigilar, s'ha de vigilar, i molt, molt. Per cert, que s'eliminen franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitants en fase 0 i 1, i a més podran obrir bars i restaurants. Aquesta disposició entra en vigor avui mateix, divendres. Es publica el BOE, entra en vigor. Els que ho saben, doncs ho apliquen, els que no, no, perquè es publica, però no es publica massa, hi ha canvis en 24 hores, és el que estem vivint. Xifres del coronavirus. Les funeràries de Catalunya reporten 43 nous morts per la Covid-19 a Catalunya, i a més hi ha 778 nous positius testats, que han fet la prova PCR. A Lleida pugem fins als 2.523 casos positius, amb 1.117 altes i amb una víctima mortal en les darreres 24 hores, 228. Però ull, perquè això ho llegia de la ciutat de Sevilla abans d'ahir, però és que hi ha un repunt també de casos de la Covid-19, un repunt de casos a la amb força, i l'Ajuntament de Mollerussa, això, ha fet una crida a seguir respectant franges horàries. Han pujat de 37 a 47 els positius en una setmana a Mollerussa, això. Sobretot en edats de 25 a 45, que casualment són les franges d'edat que fa unes dues setmanes que poden començar a sortir. Que és el que dèiem. Si ara veiem un repunt i ara ens hi hem de tornar a posar, al confinament, per exemple, no veurem resultats fins d'aquí dues setmanes. Per tant, és que vam començar a sortir a la lleugera i no passava res. Clar que no passava res, perquè ja ens diuen que aquest virus és traïdor. No ho notes ni avui ni demà. Ho notes al cap de 10, 14, 15 dies, més o menys. I ara s'està notant. I fa una setmana van notar un increment dels positius amb menors. Curiosament, fa 3 setmanes que van començar a sortir els nens al carrer. Això vol dir que no hi hem de sortir? No, repeteixo, com sempre, hi hem de sortir, els nens hem de sortir i els adults hem de sortir, però al màxim, hem d'incrementar al màxim les normes de seguretat i complir-les. La mascareta, la distància social, que és tan o més efectiva que la mascareta. Distància social. Que ens deixen estar en grups de 10. Escolta, separadets, que podem parlar a un metre, i amb mascareta tots. Que els ascensors, només hi pot pujar una persona. Que ens hem de rentar les mans cada 2x3, sobretot a l'entrar a casa, el primer que hem de fer. I hem de seguir totes aquestes normes, perquè si no, aquestes bones xifres que havíem aconseguit i que havíem assolit es poden quedar en no res i ho patirem tots. Tots. Per cert, que Catalunya demana que Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran entrin en fase 2 el proper dilluns, que són els que van entrar fa dues setmanes en fase 1. Això està demanat i veurem si s'aprova o no s'aprova. L'Ajuntament de Lleida ampliarà aquest cap de setmana la conversió en zones de vianants, tant provisionals com definitiva, de diferents carrers de la ciutat que va posar en marxa la setmana passada per tal d'avançar cap a aquesta pacificació viària i a la reducció d'emissions contaminants. A partir d'avui mateix, divendres, quedarà tallat el pas de vehicles a diversos carrers de l'entorn del Mercat del Pla i la Panera. D'altra banda, entre les 10 del matí de dissabte i les 10 de la nit de diumenge estarà prohibida la circulació de vehicles a l'Avinguda Rovira Roure, des de la rotonda de Ricard Vinyes fins al Pagès de Ronda, al carrer Sant Martí, des del Prat de la Riba a Bonaire, i a l'Avinguda de Sant Pere, de la plaça Sant Pere fins al carrer Santa Coloma. Mira, aprofitant doncs, tota la història aquesta de, del bitxo, com diuen, del virus, del coronavirus, doncs especifica una mica més el tema de, dels carrers de Lleida. Per cert, que els 42 temporers que es van fer la prova de la Covid-19 a Lleida han donat negatiu. La paeria els hi ha ofert traslladar-se al pavelló Agnès Gregori del barri de Balàfia, i Alcarràs afronta amb esperança la campanya de la fruita per la baixa incidència de moment d'aquesta Covid-19 al poble. Nosaltres ara ja marxem directes cap a la redacció del diari La Mañana. I anem cap a la redacció del diari La Mañana, perquè allí ens espera el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
I amb l'Andrés Rodríguez anem a repassar les propostes d'espectacles de cara al cap de setmana, virtuals o presencials, perquè ja hem dit que ahir a Corbins es va trencar el gel i Festuc Teatre va fer la primera actuació en públic, d'aquesta manera, todos separados, però en público. Y bueno, a ver si proliferan estas acciones, de momento con el aforo muy, muy bajo. Pero bueno, es un inicio. No sé si hay cositas para este fin de semana, Andrés.
Sí, siempre hay cosas, siempre. Además, ya se sabe que cuando hay ilusión y ganas se hacen cosas.
Es verdad, ¿eh?
Y el ejemplo lo tenemos en la FECOL, que no está dispuesta a que pase desapercibida la cita anual con el Atlet del Caragol. Sí. Y a falta de poderse celebrar en los Camps Elisis, pues han ingeniado una serie de actividades para tener activos a los peñistas.
No, ahora, en unos minutos, nada, cuando te cuelgue, llamamos a Ferran, que es el presidente de la FECOL, y a Cosme, y nos lo explican todo. Vamos a hacer un especial a Plecoy, porque hoy tendría que haber empezado. Bueno, hoy empezaba, vamos.
Sí, bueno, ya algunos empezaban el jueves, los más
bueno,
jugadores.
Sí. Oficialmente empieza hoy, pero sí, miércoles y jueves la gente ya, bueno, ya funciona, ¿no?
Y hubiera sido toda la semana, desde el lunes, sí, hubieran hecho actividades culturales, sí, pero bueno, sí, sí. O sea, al menos saldrán por las calles el domingo por la mañana,
sí,
haciendo una rúa con el Elix, que es la mascota de la Plec. No como aquí, que todavía estoy retorcido porque sacaron a pasear lo marraco para San Jordi y no para la fiesta mayor.
Nos faltó ese detalle, ¿eh? Mínimo
detalle, hombre. Es que esto ya... Esto es de que alguna cosa no va bien, ¿eh?
Sí. En fin. Bueno, oye, pero bueno, música tenemos, oye, ¿eh?
Sí, música tenemos, pero permíteme decir que parecemos bandoleros cutres en el salvaje oeste con esto de las mascarillas.
Sí,
¿eh?
Sí. Vamos todos tapados, ¿eh?
Sí, y eso que nos quejábamos del burka.
Vaya, es verdad. Oye, que hoy he oído ya que marcas de ropa,
sí,
de moda,
sí, de diseño,
van a hacerlas de diseño, sí, para que combinen con el resto de tu vestuario.
Bueno, pues yo quiero que me hagan una que ponga Metallica. O la lengua de los Rolling Stones.
Bueno, venga, va, dejamos aquí la... Lo dejamos aquí dicho. Venga, que se pongan en contacto con nosotros o con Andrés directamente, va. Venga, que ponga Metallica.
Sí,
bueno, venga, va.
Bueno, pues eso, hay que decir de que fue un exitazo el Vermaids, aquel, sí, festival femenino.
Sí,
9.500
sí, sí,
visualizaciones, y además tuvo eco internacional. Llegó a países como México, Argentina, Reino Unido, Perú.
Estuvo
y
muy
bueno,
bien.
Y este fin de semana pues tenemos ese Lleida Viva Fest, que ya ha empezado hoy viernes, y que se prolongará hasta el domingo, con más de 80 propuestas de diferentes historias, tanto música como baile, como castellers, bueno, de todo lo que es la iniciativa cultural, porque lo organiza la Asociación per la Cultura Lliure de Lleida.
Uh-huh.
O sea que, fíjate, o sea que la cosa es que está, que tenemos, cuando se tienen ganas, además la han bautizado como la Festa Mayor Kilómetro Cero.
Mira, de proximidad.
Hombre, ya que no los otros, no los del gobierno municipal, no reaccionan, pues bueno, es siempre la iniciativa privada.
Perdona,
pero sí que han reaccionado para poner los parquímetros.
Sí, eso sí es.
Y
verdad,
eso que estamos todavía en alarma. Esto es una vergüenza, de verdad.
Y además, cuando se dijo, porque además es que nadie les obligó, dijeron que mientras durase el estado de alarma no se, sí, cobrarían. Oye, por una semana o dos que nos quedan, yo no sé, pero bueno. Es igual.
Nada, que alguna cosa no va bien.
El espectáculo este del fin de semana es como un palito, también al ayuntamiento, ¿eh?
Sí, bueno, un toque de atención, sí, oye, a ver si reaccionan.
En fin.
Y bueno, también hay que decir de que tanto que habían sacado pecho de que se aplazaban las fiestas de mayores para las fiestas de la tardó con todos los artistas, pues mira, Estopa pondrá fuego a la fiesta mayor de Lleida, pero del 2021. Sí. O sea, ya tienen fecha, pero o sea que este año para las fiestas de la tardó no estarán. Mm. Estarán el 7 de mayo, también en el mismo sitio, y los que tengan entradas les servirá para lo mismo.
Bueno.
Hay que decir también de que Javier Solo, que es que no para, que ayer, hoy mismo, avanza un tema de su libro disco,
sí,
de su libro disco, La noche más larga. Bueno, el libro disco se titula Cuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema, que lo dimos en primicia en la mañana, lo cual me enorgullece. También hay que decir de que Oriol Ginestà, que era un grupo que estaba en mil y unas voces, en un grupo de punk, pues ahora se dedica a su aventura en solitario y acaba de sacar el adelanto de un EP con el tema Canciones Olvidadas. Que nuestro internacional músico de jazz, Ignasi González, acaba de lanzar también un disco que grabó con el pianista Jet Patton en Nueva York, Songs of the Saxophone. Y que bueno, y ya para los que somos más rockeros, decir de que Neil Young publicará el 19 de junio su álbum perdido, Home
Muy
Ground.
Bien, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, pero fue grabado hace 46 años.
Ah, vale.
Y estaba pendiente de editar. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque fue un disco que grabó tras una ruptura sentimental.
Ah, le traía malos recuerdos, ¿no?
Sí, se grabó entre 1974 y 1975, no lo quiso publicar y ahora lo saca.
Bueno.
Ahora que por lo visto es feliz con la que fue la sirena, esta de la actriz esta, Darlie Anna.
Ajá, vale.
Sí,
no la conozco.
Mucho más joven que él, pero bueno, pero ahí está.
Bueno, Andrés, vamos con el melo malo, a ver qué nos has preparado para esta semana. Venga.
Ahora que el túnel de la pandemia ya no es tan oscuro, es momento de recordar que en estas últimas y eternas semanas, más de la mitad de la población ha tenido problemas para dormir, según reflejan las encuestas. Desde el estallido de la emergencia sanitaria, la mayoría de los encuestados sufría algo de insomnio. Muchos aseguraban dormir menos horas que antes, algunos que dormían las mismas, y la minoría que tenía la sensación de estar durmiendo más horas. Lo cierto es que la sensación de incertidumbre nos ha provocado a todos gran tristeza y en muchos casos una angustia que hemos intentado superar pensando en tener esperanza. El problema es que si se sigue con mucho interés y diversas veces al día las noticias relacionadas con el tema, ya sea a través de la televisión, internet, la prensa o la radio, el acongojamiento se acrecienta, a la par en muchos casos de rabia ante la incompetencia de cuantos llevan la batuta política en este país y en el mundo entero. Las restricciones impuestas durante el estado de alarma para contener la expansión del coronavirus está poniendo a prueba el grado de acatamiento de la población. Un amplio sector sigue las instrucciones de las autoridades, aunque no esté de acuerdo. Pero también los hay que se las saltan a la torera guiándose por su propio criterio, al margen de lo que digan las instancias oficiales. El teletrabajo es otra de las impertinencias de esta situación, así como estar bajo el mismo techo tantas horas con los miembros de una misma familia, pese a que los más benjamines han sabido adaptarse mejor de lo esperado, supongo que gracias a las maquinitas a las que están enganchados por los videojuegos. Lo que está claro es que los jóvenes son los que reflejan un menor autocuidado emocional y presentan más ansiedad, depresión y sentimientos de soledad que las personas más experimentadas. No es lo mismo estar sin empleo que tener una situación económica saneada, como tampoco lo es vivir en un espacio amplio que en un piso de reducidas dimensiones. Pero lo más importante es que cuantos te rodeen, sean progenitores, parejas o retoños, contagien buenas vibraciones. Siempre se ha dicho que la familia no se elige, pero los amigos sí. Algo chungo en estos tiempos en los que practicar la vida social no está permitido demasiado. En definitiva, que cada cual aprende su juego como Antón Pirulero y se montan sus propios lemas, como por ejemplo el de salud, birras y rock and roll. Ahora, con la fase del desfase, ante todo, salud. ¡Oh, yeah!
¡Qué bueno! Muy bien. Oye, vamos a ponerle sonrisas, que ya está, ya es duro todo.
Sí, descarado.
¡Ay, qué le vamos a hacer! Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, y larga vida, ¡oh, yeah!
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amricar Álvarez.
De veritat que és un cap de setmana que molta gent tenia marcadíssim el calendari, però no des de fa 2 mesos, no, des de fa un any. Pràcticament des de fa un any, perquè aquest és el cap de setmana de l'aplec del Caragol de Lleida. I ho hem de dir així perquè, al final, tant si hi vas, com si no hi vas, com si t'agrada, com si no t'agrada, el que sí que hem de tenir clar és que l'aplec del Caragol de Lleida ja ha rebut nombroses distincions i està reconeguda com una festa d'interès cultural. I, per tant, ja és una cosa nostra, que posa Lleida al mapa i que ens ha d'agradar tenir-ho. Mira, avui parlem amb dues persones que són amants, n'hi ha moltes, moltes, amants de l'aplec del Caragol. Un, el nostre company Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Jo quasi ben podria dir l'historiador de l'aplec del Caragol.
Bueno, escolta, ho he dit bé, és festa d'interès cultural.
D'interès turístic.
Ah, d'interès turístic, sí, bueno.
I és turístic nacional a nivell d'Espanya i tradicional i nacional de Catalunya.
Molt bé. I també està amb nosaltres avui el president de la FECOL, de la Federació de Colles del Caragol, que és l'organisme, per entendre'ns, que hi ha darrere, vetllant perquè això any rere any segueixi funcionant, no només l'aplec, sinó totes les activitats que fan al voltant de l'aplec durant tot l'any. Ell és el Ferran Perdrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Un mes dels 13.500 cotxistes que vivim amb molta passió tot això de l'aplec.
A poca broma, que ràpid es diu. Escolta, som 13.500. Déu-n'hi-do, 13.500. És que ens hem acostumat amb aquestes xifres, però jo no sé si hi ha massa institucions, associacions, organitzacions que mantinguin aquests fidels. I per què no obriu la porta més? Perquè al final ho teniu tancat, això.
Sí, la veritat és que l'aplec va començar ja fa 40 anys amb 300 persones que es van juntar al costat del riu i va quallar molt ràpid i realment dintre de la societat lleidatana, qui no coneix algú, alguna família, algun amic, algun conegut que és de tota una colla de l'aplec, no? En realitat, 3.500 que s'imbrinquen molt dintre de la societat i que, com molt bé dius, perquè no hi ha més espai físic.
Sí, sí, sí.
No, segurament en tindríem més.
Escolta, tu fa 40 anys on estaves?
Jo fa 40 anys estava fent un temps fet per casa emprenyant els meus germans.
Bueno, però
bàsicament. La teva
primera vegada de l'aplec?
La meva primera vegada de l'aplec va ser agafant la responsabilitat de cuidar els més petits de la colla dels meus germans. Imagineu, ja vaig començar amb l'aplec ja amb certa responsabilitat. Sí.
Escolta, quina edat tenies?
Jo tenia 7 anys.
Hòstia, doncs amb 7 anys.
I bueno, era el gran dels petits.
Cosme, escolta, tu fa 40 anys estaves ja a baix, al marge esquerre del riu Segre, o no va ser la primera?
Sí. Jo puc dir que el primer pressupost que vam tindre va ser 10.000 pessetes, que havia el Toni Ballester, el Pep Mòdol, el José Luis González Mínguez, havia en Siurana, nos va donar 10.000 pessetes per fer una caragolada entre uns restaurants de Lleida que van fer com un concurs a la plaça Sant Joan i després a continuació pessetes. Diu, porteu una xaranga. I llavors, com vam anar a Huesca, vam veure la sortida de la plaça Toros, vam portar la penya a los 30 i, hòstia, una pluja. Per això diu, plogui, faci fred o calor, tots a la plet del Caragol. El Siurana va dir, aneu a passejar pel carrer Major, si és això de la xopera. Uh-huh. I total, que no se va aixuar, però van baixar un fanguer, 10 colles, va començar la salseta, la soc, els lleidatans, va sortir l'ordre del Caragol, i, bueno, pues allí amb Calpe, hi havia Xavi Pere, hi havia el Ramonet del Frigo, hi havia, bueno, molta gent que ara me diu, noms. A vegades quan diuen, qui és el fundador de la plet? És el Rivera, és aquest? És no, la plet va néixer sol. Aprendre'ns això perquè de les trobades que feia la gent que anaven aquí a baix a l'Horta de Lleida, que es feien les seues caragolades, mm-hmm, com fem molts, no? I si hi ha una cosa bona, que això a vegades no se destaca. Jo faig un article que suposo que es publicarà demà al diari, dient de que nosaltres tenim xoco o guaritxe. Què vol dir? Que tenim una seu pròpia, com tenen els navarros, els bascos, amb els reunim els amics, anem a esmorzar, ens trobem, i és la seu de la FECOI. Mm-hmm. I la FECOI ho ha fet molt bé, primer perquè tenim un restaurant-cafeteria, i després tenim un localet que si tu, Ricard, dius, me'n vaig amb els crios i tal, i amb la família, per exemple, jo el dijous compliré anys. Doncs, dius, m'aniria cap allà, m'he juntat amb 25 amics, tinc cuina, tinc nevera, tinc tot, i això és un xoco, o un guaritxe, és a dir, o una penya. Nosaltres diem colles, sí. És el mateix.
Molt bé. Ferran, 60 euros de fa 40 anys, ja? Amb allò es va muntar la primera aplec. Ara el pressupost que manegueu, bueno, vosaltres és molt, molt més gran, eh? Bueno, la moguda també és molt, molt més gran, eh?
Penseu que jo explico el mateix, no? Per 3 dies de festa tenim 2 setmanes de feina.
Clar.
La logística per muntar tota l'infraestructura necessària per estar en condicions, tota aquesta gent gaudint el cap de setmana de l'aplec, comença, el recinte comença una setmana abans ja, clar, a muntar, no? I tota la logística de tot el menjar i el beure i la resta d'elements que necessitem per gaudir de les colles, doncs és molt, molt important, no? Ocupem tot un pavelló per repartir després a les colles. Són 37 sí, sí, colles, i realment els volums que maneguem en un cap de setmana, doncs la inversió econòmica que suposa tot això és molt i molt gran. No?
És que clar, això ho, això ho veieu pocs només, però quan ho veus tot preparat amb un pavelló o amb un recinte, dius, bueno, ja ho tenim tot aquí, ho hem de repartir, és una muntanya de recursos, eh?
Sí, 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 fa fredor, fa fredor.
Déu-n'hi-do.
Però bé, al final el que queda és el record, no? Una mica l'aplec diu de sentiments i l'aplec és el sentiment de Lleida, no? Molta gent està esperant poder gaudir aquestes estones de convivència.
I tant que sí, i tant. Escolta, Ferran, avui evidentment ja en situació normal, avui estaria, com es diu, en pleno apogeo, és a dir, avui ja hi hauria el sopar i tal, però és que ahir dijous hi ha gent que... O sigui, oficialment, quan obre? Oficialment, la pleca, allò diu, ara sí, oficialment.
Oficialment, la pleca comença el divendres a la tarda amb el Paragolasso, no? El nostre acte de,
o sigui, aquesta tarda,
d'inauguració i llançar el coet i una inauguració oficial al recinte. L'altra cosa és el que us dic, que les colles necessiten molt més temps per muntar això, no?
Però és que hi ha colles que hi sopen el dimecres i allí, eh?
Sí, és tradicional el dia abans, el dijous,
i dimecres també, eh?
És sopar dels muntadors, no? L'altra cosa és que, clar, dijous ja els muntadors, doncs dimecres la junta, i ja es comença a complicar la cosa, no?
Déu-n'hi-do.
Però, bueno, oficialment són tres dies molt intensos, i la veritat és que molta gent el divendres diu que vol fer-ho una setmana, no? És una reivindicació històrica,
sí,
però la veritat és que el diumenge mateixos ja no ho demanen.
No, és que...
Igual,
a veure, és que
el ritme
que porteu és fort, eh? És fort tot el cap de setmana. Ferran, el concert, els focs artificials que feu divendres
a
la tarda...
Això, Ricard, tinc en compte una cosa, que primer van començar fent lo de la plec, no? Ara ja tenim moltes activitats benèfiques, culturals, de tot tipus, no? Però van començar amb una setmana cultural que no hi creia ningú. I jo tinc que defensar una cosa, i suposo que el Ferran estarà d'acord i ho coneix perfectament. Quan ningú hi creia en la setmana cultural que la fèiem a dalt, al Palau de Vidre, al Saló d'Actes, pràcticament no volia participar ningú. I érem les cares regionals que tenien que tirar endavant fent uns petits concerts. No venia molta gent, s'ha de dir, però s'ha anat perfeccionant i tenim una setmana cultural que jo em puc donar el luxe de dir que, com, bueno, m'estima moltíssim la gent i jo m'estimo la plec i tinc la sort de ser cargol bové i aquestes coses, doncs cada any he anat a presentar aquesta setmana cultural. Jo et puc dir que el dilluns vaig plorar pensant en els pregoners que van tenir, no? Jo recordo des del Xavi del Tell, que se li va tindre que ajudar, que no tirava endavant, en Rafeques, que també ho van tindre. Han tingut gent de molta categoria, i s'ha fet molt bé, no? O sigui, i si hi ha algú que té la festa, és que és molt oberta a tothom. Aquí participen gent sense mirar colors, ètnies, classe política, allí tothom és considerat igual. I el que no li agradi la festa, doncs que no vingui, però mira si venen, que són més de 200.000 persones, si
això,
que passen. No?
Això està claríssim. Des del 8 de maig, Ferran, s'ha posat a la venda a diferents supermercats i després uns quants restaurants que també s'hi han apuntat per menjar per endur el pack de la caragolada, que al final teníem les cerveses, el vi i el quilo de caragols perquè la gent se fes la... Bueno, es pugui fer, perquè això és fins al 30 de maig, es pugui fer la caragolada a casa i a més ja en marxa un concurs, et fas la foto, la penses amb el hashtag apleca a casa i alegria, no? Aquest cap de setmana suposo que hi haurà moltes caragolades a casa, eh?
Moltes. A veure, una mica la FECOI fa molts anys que volem ser un referent molt més enllà dels tres dies de la plec a la ciutat, no? Realment l'impacte que té la plec per Lleida és molt gran, des de diversos vessants, no? Des de la vessant cultural, des de la vessant econòmica i des de la vessant del nostre producte de proximitat, no? Nosaltres el que vam plantejar és dintre d'aquesta crisi que ens ha obligat a no poder fer la plec, doncs no quedar-nos passius, no? Sinó al contrari, vam començar a fer una campanya per recaptar diners pels sanitaris, perquè en aquell moment se necessitava molta implicació en aquest tema, i hem acabat transformant el que havia de ser la setmana de la plec doncs amb un intent de que el maig no sigui un maig perdut, sinó que sigui un maig que a Lleida es pugui revertir aquesta situació, es comenci a veure la sortida del túnel, que comenci a haver alegria continguda i sempre les mesures que les entitats sanitàries ens diuen, però intentar traure del pou a tots els productors locals i a tots els restauradors nostres que ho estan passant molt, molt malament, no? Mm-hmm. Les nostres eines, doncs, ficar les caragolades al mig, no? La caragolada a casa i que tothom pugui gaudir de l'esprit de l'aplec, doncs, en aquest cas, confinats a casa amb els nostres. No? Una mica la idea és aquesta, i evidentment ho vam oferir als restauradors. Els restauradors s'han encantat que els donem un cop de mà en aquest tema, i tothom qui vulgui pot gaudir de la caragolada durant el mes de maig, tant anant als supermercats i comprant una carta excepcional que poder-s'ho fer ells a casa, o ajudant a la restauració de Lleida comprant algun dels packs que estan ara en promoció fins al dia 30 de maig.
Molt bé. I a més, i aviam, durant el cap de setmana llarga de l'aplec del Caragol, hi ha moments mítics, i moments d'aquells puntuals. N'hi ha un, el del diumenge al matí, el de la Cercavila, que hi ha molta gent que fins i tot sense dormir l'esperen. Hi ha gent que, escolta, fan tard, però se'n van a casa, es dutxen, es canvien i cap a la Cercavila. És un d'aquells moments també que és màgic, que la gent recorda, que surten fotos magnífiques i que vosaltres aquest any tampoc l'heu volgut perdre. I, escolta, amb la mesura del possible, seguint les normes sanitàries, ajustant-nos a la situació que vivim, la rua del diumenge no l'hem de perdre, Ferran.
No, una mica és estendre el que fem tots els anys als Camps Elisis.
La rua, la Cercavila.
Intentem fer la rua que surt dels Camps Elisis i invaeix una mica la ciutat. Doncs aquest any fa el mateix, no? Visualitzar aquest esprit de la plec, visualitzar que hi ha collistes a tota la ciutat i estendre el color, perquè volem que tothom vagi vestit de la seva colla al pas de la rua i durant tot el cap de setmana, les activitats habituals, doncs anem vestits de colla perquè es visualitzi que és el cap de setmana de la plec, i intentar fer una rua un cop més que porti alegria, que porti un sentiment de que ens en sortirem, i intentar escampar per tota Lleida aquest sentiment que portem a dins i que se visualitzi que realment Lleida és ciutat de ple. No? Una mica aquest és l'objectiu de la rua, amb els elements bàsics nostres. Portarem una xaranga, portarem música, portarem un speaker que anirà animant a la gent fent menció de totes les coses que anirem veient al nostre pas, i sobretot una crida a la gent que gaudeixi al màxim d'aquesta rua, sempre conservant les mesures que hem dit, no? O sigui, o des dels balcons, o des dels portals, però en els grups, màxim de persones, les mesures de distància
i
contenció, no? Ho hem de complir tots, però no hem d'oblidar que maig és més de ple, que aquest cap de setmana és la nostra gran festa, i que ho hem de visualitzar d'alguna manera o altra, i que Lleida ha de ser això, no? Ciutat d'alegria, ciutat de ple, i entre tots fer una societat que ens surti i tiri endavant.
Molt bé. Doncs Cercavila des dels balcons, aquest diumenge a les 10 del matí, el recorregut el teniu a www.aplec.org, aplec.org. Cosme, escolta, que t'escolto música, què fas?
No, jo ja estic vestit, ja he sortit a comprar pel matí els diaris, jo sempre, el primer són els diaris, i a continuació, doncs, bueno, m'he vestit com correspon, de la meva colla. Jo porto el barret de Sant Miguel, i mira, veus?
Sí, ja et veig que estàs...
No, jo a primera hora del matí he ficat la música, els veïns ja ho tenen, tinc guarnit el balcó, vaig a la samarreta de la Salseta, porto el barret, porto uns pantalons texans i porto la panyoleta. Per tant, jo us demano a tota Lleida, i jo suposo que ens tenen confiança, per això som l'emissora que més s'havia encetat actualment, que surtin als balcons, que surtin als carrers,
clar que
vagin
sí
a comprar amb la samarreta, que vagin a... Com diu mon pare en Pau Descansi, que era un dels entusiastes de la paret, ponte la tabarda. La tabarda és allò que potser el Ferran riurà, però és que a la paeria ens van fer un disseny d'aquell de l'Estanislau, que allò sembla que anem a patentar rebanyo, no?
Escolta, ara que dius de la Salseta, tenim... Perdó, com dèiem abans, tenim la salutació...
Tenim el president,
escolta, mira què diu.
Bon dia a tothom. Parla Juan Carlos del... cap de colla de la Salseta. Bueno, nosaltres som una de les penyes iniciadores a l'aplec. Ja portem des dels seus inicis. Ara faria aquest any el 40 aniversari, que teníem alguna sorpresa prevista i algunes activitats reforçades per la nostra colla, que enguany ja arribem als 150, més algun nen que sempre s'aplegue recaigut. i intentarem fer un aplec una mica diferent, però us guardarem les ganes i les forces per fer-lo el 40 aniversari de l'aplec com se mereix l'any que ve, el 2021. Us encoratjo a que us prepareu i no oblideu que l'any que ve tenim una festa inolvidable. Encoratjo a tots a que treballem amb això. Una abraçada des de la colla La Salseta per a tots i ànim. Aquest any no tenim aplec, però sí tenim grup i sí que tenim una FECOL que vellarà i lluitarà per aconseguir que l'aplec del 2021, el proper, sigui com demana i recuperem el que han deixat enrere. Una abraçada.
Bueno, ja veus que tenen ganes, eh? Que això no s'ature, eh? A més, tota aquesta gent segur que estan als balcons, segur, seguríssim. A part de La Salseta...
Hi ha una colla que és molt interessant, que és la que sí que em perdo. El Ferran ho coneix. Hi ha un amic teu, és un amic que et fa les pitxes molt bones, que et fa la gastronomia molt bona, Ricard, que t'agrada molt, i que ho han tingut aquests dies de confinament, que és el Toni. El Toni col·labora també amb el parc, també el restaurant. I el Toni és el que es porta a la penya que ara escoltarem. Ens porta, bueno, uns callos, ens porta el dissabte uns calamars, ens porta unes gambes...
Però com es diu la colla?
La colla es diu La Bota, i aquest la és el president de la colla La Bota.
Hola, soy Eduard Escudé, cap de colla de La Bota, una colla con larga tradición dentro de lo que es la fiesta de la Plec del Caragol. Este año es nuestro 39 aniversario y bueno, realmente una lástima que por la situación actual no se haya podido celebrar. Esperemos que en octubre se pueda celebrar y si no, pues para el año que viene pues nos lo cogeremos con más fuerza. Así celebraremos el doble nuestro 40 aniversario. Animo a todo el mundo que no conozca la Plec a que se pase por Lleida y que conozca esta gran fiesta. Venga, saludos.
Si l'any que ve ha de ser més potent, Ferran, que us agafin confessats, eh? Que us agafin confessats. Escolta, anem cap a la tercera que tenim, va.
Sí, però saps, aquesta és la colla que jo li dic, sempre s'enfaden, però dic que és la colla dels rics, dels... Allí tens amics teus, no? Allí tens tertulians teus que també estan amb aquesta colla i entre ells també el Marcelón i aquest tipus de gent i l'Estanisgrau, i és la colla a la qual quan vas veus orquestra en directe. Sempre tens o un Caliqueño, un Montecristo o un Davidoff, i aquesta colla és el Sogall.
A veure.
Molt bona, sóc el Joan Gaia de la penya Sogall. Bé, sembla que el bitxo no ens ha deixat fer la pleca aquest any, però bueno, agafem forces per l'any que ve. Ha de ser un aplec sonat. Sort que portem la festa ben arrelada dins i per molts bitxos que vinguin no se'n sortiran. Vinga, salut i juerga.
El bitxo, Ferran, el bitxo. La veritat és que ens ha fet la guitza, el bitxo, aquest any.
Home, la veritat és que sí, però bueno, el bitxo s'ha d'aprendre i s'ha de sortir reforçat.
I tant que sí.
I el que toca ara és això, superar i mirar endavant.
Doncs ja ho sabeu, a 3w.aplec, el Cosme està ample aplec, 3w.aplec.org, i allí teniu el recorregut, però diumenge hi haurà cercavila i la podeu celebrar des del balcó. I si no, doncs ja ho sabeu, seguint les normes sanitàries estrictament, això, mascareta, grups de menys de 10, distància social, etc, i a gaudir d'aquesta cercavila. I després recordeu que a l'octubre tenim data. Ferran, que això no ho hem d'oblidar. Veurem com estem a l'octubre, però de moment a l'octubre tenim data.
Sí, a veure, una mica la idea és que aquest cap de setmana gaudiu d'una experiència de ple. Teniu tot un conjunt de ventalls de possibilitats per demanar tots els productes que us trobaríeu en una colla i amb el que gaudiríeu a la ple, doncs ho podeu portar a casa, busqueu a la web nostra i trobareu un ventall de possibilitats enorme per fer-vos la caragolada el més similar possible a lo que seria fer-ho a la colla, i molts ànims per passar aquests dies, i tenim una cita a l'octubre que en funció de companyia d'evolució i les possibilitats tinguem, doncs marqueu-vos el calendari, que és possible que tinguem edició aquest any.
Molt bé, doncs, Ferran Perdrix, president de la FECOL, de la Plec del Caragol, que ha estat un plaer, que vagi molt bé el cap de setmana, i enhorabona pels esforços per muntar totes aquestes activitats paral·leles. Una abraçada, Ferran.
a vosaltres i els esforços, la qüestió és que la gent gaudeixi i que flueixi tot això a Lleida.
Gràcies, Ferran. I al Cosme, no sé si acomiadar-lo o és que ja el tenim d'aplec. Bueno, Cosme, bueno, escolta, pues... que arribem a la una, va.
Bueno, pues apa, ja me'n
una abraçada.
Fica't samarreta, fica't vale. Un barret, menja cargol.
Apa, adeu, Cosme.
Bona ple.
I nosaltres arribem a les senyals de la una, després del migdia de Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno va a anunciar en una hora los lugares que pasan a una nueva fase en el plan de desconfinamiento. La polémica de las últimas semanas se ha centrado fundamentalmente en Madrid. La comunidad, gobernada por el Partido Popular, ha llevado a los tribunales al Ministerio de Sanidad por impedir avanzar en el plan de desescalada sin justificar, dicen, convenientemente los motivos. Se da la circunstancia que desde hoy, según publica el BOE, en los pueblos de menos de 10.000 habitantes, también en los de Madrid, se eliminan las franjas horarias. Así que si vives en un municipio de menos de 10.000 vecinos, ya no vas a tener que mirar el reloj para salir con tus hijos o para hacer deporte. Lo celebra Mila, que vive en Padrón, en La Coruña.
Sí, no soy deportista profesional, pero bueno, soy de paseo de domingo y la verdad es que sí, es un incordio. Se entiende, pero bueno, fastidia. Cuando tú quieres o puedes ir, que no puedas. Y a lo mejor a la hora que te ponían, pues por trabajo o por cosas de casa, no se podía hacer. Así que mejor que vaya cada uno cuando pueda.
Miramos al exterior, durante muchas semanas España fue el país de todo el mundo con más muertes por cada millón de habitantes. Ahora ese trágico ranking lo encabeza Suecia. El país escandinavo decidió combatir el coronavirus sin aplicar ningún confinamiento. En los últimos días en Suecia se ha disparado la cifra de fallecidos, Manuel Ángel Gómez.
Han registrado en Suecia 6,4 fallecimientos por cada millón de habitantes en los últimos 7 días. Por detrás está el Reino Unido con 6,2, Italia con 5,5 y España con 4. El epidemiólogo jefe del gobierno sueco ha asegurado a la BBC que a pesar de estos datos, el número de contagios está bajando y dice que el problema se encuentra en las residencias de mayores. Casi la mitad, el 48,9% de los fallecidos en Suecia vivía en estas residencias. De momento, los suecos están lejos de conseguir la inmunidad grupal. En la capital, Estocolmo, solo un 7% de la población tiene anticuerpos.
Aquí en España, una parte del gobierno trata de justificar su acuerdo con Bildu. Podemos insiste en que sigue vigente lo firmado con los proetarras para derogar toda la reforma laboral. Eso ha encendido a varones socialistas como el castellano manchego Emiliano García Page.
Entiendo y apoyo las intenciones del gobierno de España en salvar vidas. Y entiendo y asumo que además el mejor instrumento es el estado de alarma, intentando evitar alarmar al Estado. Y por eso rechazo, doy por no hecho, cualquier pacto que se base en la extorsión política, cualquier acuerdo que se base en la tortura política.
Pues el sello del partido de Emiliano García Page, el PSOE, la firma de su compañera Adriana Lastra, sigue a esta hora junto a la de Bildu. ¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
Que solo en el mes de abril se calcula que el sector turístico ha dejado de ingresar 10.000 millones de euros, ya que la actividad de los hoteles se fue nula debido al confinamiento, como muestran hoy los datos del Instituto Nacional de Estadística. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas de origen lituano y a otras 2 también de la misma nacionalidad. Están siendo investigadas por explotar laboralmente al menos 8 compatriotas suyos en campañas agrícolas de Valencia. La operación de momento sigue abierta y acabamos de conocer que un avión que había despegado de Lahore con 90 personas a bordo se ha estrellado al sur de Pakistán en una zona residencial cerca del aeropuerto de Karachi.
La fecha de regreso de la Liga se queda en el aire, Luis Munilla.
Sí, la que manejaba Javier Tebas era el 12 de junio para el regreso de la Liga, pero anoche contó el partidazo de COPE que eso ha quedado descartado. Sanidad le ha dicho a la Liga que el lunes no pueden comenzar los entrenamientos de todo el equipo al completo y para respetar el protocolo de regreso habrá que esperar para empezar al menos hasta el 19 de junio. Si todo va bien, la Liga volvería ese día con el derbi Sevilla-Betis. Los clubes más modestos aplauden tener más tiempo para entrenar, lo decía anoche el entrenador del Real Valladolid, Sergio González, en el partidazo.
nosotros, además de jugarnos, entre comillas, la salud, te juegan la vida deportiva, ¿no? En unas condiciones que ya no son las que habíamos pactado a principio de temporada. Los que están jugándose, por ejemplo, por entrar en UEFA no, es por dejar de ganar. Lo que es Champions o UEFA es por dejar de ganar cosas, no es por jugarte la vida. Entonces, los que estamos jugando la permanencia estamos más quisquillosos, queremos que esto esté más tranquilo, que esté más organizado y que dé la sensación que estamos en la habitual nuestro.
Hoy, por cierto, informa Gema Santos, se han reunido Liga y Sindicato AFE con las concentraciones como asunto estrella. Los jugadores han vuelto a insistir que, como muchos, se concentrarían una semana antes de la competición. Y una última hora, una noticia triste, porque el portero del Celta, Sergio Álvarez, se ha roto los dos meniscos de la rodilla derecha y parte del ligamento cruzado anterior. Va a estar entre 2 y 4 meses de baja.
Gracias, Muni. Sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs amb companyia de Cope Lleida. Ara comencem el migdia de Lleida fins a les 2, però saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a arribar a les 2 de la tarda, sempre amb tot el que passa a les comarques de Lleida. A més, amb una gran cobertura a través de tota la província. Ens pots escoltar des de la Seu d'Urgell, ens pots escoltar des de Balaguer, per tota la zona de la Segarra, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, i també des de Lleida pel Segrià i a les Garrigues i la Noguera, evidentment, també, i d'altres que em deixaré. Però és que, a més, ens pots connectar a través d'internet per escoltar-nos en directe, www.cope.es. Te'n vas a l'emissió en directe i allí tries Lleida i ens pots escoltar des de qualsevol punt del món, evidentment, sempre que tinguis connexió a internet. Comencem aquesta segona part, estem al migdia de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica per sobre dels 29 graus a la ciutat de Lleida i ens han avisat que tenim doncs, una clara tendència a que les temperatures segueixin pujant. La setmana vinent sembla que es calmarà una mica la cosa, però estem parlant de que estarem entre 1 i 3 graus per sobre del que seria normal, de la mitjana. Ara estem més de 5 per sobre del que seria habitual. Per tant, la setmana vinent serà inferior a aquesta, però superior al que és habitualment el mes de maig. Anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Es manté l'ambient assolellat amb intervals de núvols alts i al Pirineu nuvolositat d'evolució diurna que fa que no es descarti algun ruixat aïllat ocasional amb tempesta. Temperatures que podríem dir quasi d'estiu. 35 graus a Lleida, 34 a Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella i el vent variable fluix. I ja demà dissabte, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts a la Vall d'Aran i valls altes del Pirineu. Nuvolositat de retenció sense descartar alguna precipitació feble. Mínimes de 17 graus a Balaguer, 16 a Lleida i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 12 també a Viella. I per últim, les màximes, 32 graus a Lleida, 32 també a Balaguer, 30 a la Seu d'Urgell, també a Tàrrega i 26 a Viella. En quant al vent, variable fluix tendint a la tarda a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Doncs apa, directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
El govern espanyol ha anunciat que la rehabilitació de la carretera A2 entre Torrefarrera i els Alamús s'iniciarà aquest proper 1 de juny. Està prevista la millora de 15 quilòmetres de carretera amb un pressupost de 7,6 milions d'euros. L'1 de juny s'iniciarà aquesta primera fase de l'actuació de 4,5 quilòmetres entre Torrefarrera i Corbins al Segrià. Aquests treballs comportaran canvis en la circulació, ja que estallarà el trànsit en aquest tram de la 2 en la calçada sentit Barcelona i s'habilitaran carrils bidireccionals a l'altra. Bueno, tampoc hi ha massa, no hi ha el trànsit habitual, per tant, espero que no es noti tant, però que sàpiguis que si has de passar per aquesta zona a partir de juny et trobaràs amb aquesta situació. Més de 9.100 inscrits a la borsa de la SOC. El SOC és el Servei d'Ocupació de Catalunya, l'antic INEM, per entendre'ns. I tots aquests inscrits, 9.100 inscrits, estan a la borsa del Soc per treballar la campanya de la fruita, el triple que l'any passat. Ginesta destaca la menor incidència de la crisi de la Covid-19 en el sector agroalimentari. De moment. A més, és que aquestes coses és millor no dir-les. Mira, els que teniu fills m'entendreu, sobretot quan són petits. Et trobes dos o tres amics, famílies, i el que sigui, uns, escolta, és que el meu fill enganxa refredat rere refredat, i ara la grip, i ara la pasta de la panxa, habitual, en un any normal. Hi ha una família que diu, escolta, doncs jo tinc sort, el meu de moment no ha agafat res, malament, l'endemà està malalt. Si és que això és així, és la llei de Murphy. Doncs, sisplau, bromes a part, però, sisplau, no ho diguem ara, això. Estem contents perquè a la campanya de la fruita la Covid-19 de moment té una incidència molt baixa. Perfecte. Doncs seguim així, toquem fusta i seguim així, extremant al màxim les precaucions. Però no fem molt cartell d'això, perquè no sigui cas que baixem una mica la guàrdia, i ja ho hem dit abans, aquest virus és traïdor. No ho saps quan t'ha afectat, no ho notes, ni avui, ni a l'endemà, ni al cap de 3 dies. Ets asimptomàtic durant uns quants dies. Quants? No se sap, depèn de les persones. Però la tendència ens diu que fins als 10-15 dies no es comença a notar. I això ho hem començat a veure fa 3 setmanes, van començar a sortir la canalla als carrers. Doncs la setmana passada ja alertaven de que molts dels positius que estaven havent ara eren de menors de 14 anys, que abans no havien passat. Bueno, potser perquè fa 3 setmanes van començar a sortir la canalla al carrer, no ho sabrem mai, però tot sembla indicar que sí. A Mollerús han dit que han vist un repunt important. Ara, per què? Sobretot de franges de 18 a 45 anys. Per què? Fa 2 setmanes que ens deixen sortir al carrer. Serà per això? No ho sé, no ho sabem. Podria ser? Podria ser. Això vol dir que no hem de sortir al carrer? No, ni molt menys. Hem de sortir al carrer seguint estrictament les normes de seguretat. Però és que hem de ser molt recelosos amb les normes de seguretat, que ens hi va la vida, que ens hi va la salut. Que els metges ens diuen que encara que agafis la Covid-19 i la superis, en molts casos deixa seqüeles, que són cròniques. Per tant, millor no agafar-la. No, és que tranquils, que jo estic fort i ho superaré. Perfecte. Millor no agafar-la. Perquè ara s'estan adonant, perquè clar, això ho estem coneixent ara. Els metges ens estan dient que estan fent estudis a molta gent que ho han superat i s'estan trobant en que deixa seqüeles permanents al cor, als pulmons, als ronyons. Per tant, millor no agafar-la. I què fem per no agafar-la? Distància de seguretat. Aquests 2 metres famosos que ens diuen, doncs 2 metres, amb mascareta posada, amb mascareta inclosa, a 2 metres, que no passa res, ens escoltem igual i ens veiem igual. Quan arribem a casa, rentada de mans a fons. Allò que ens van dir dels 20 segons, tanquem l'aigua, però allò que ens van dir dels 20 segons, tot. Si estem al carrer, no ens toquem la cara per a res. I seguint aquestes normes de seguretat, doncs tranquils, que no passa res. Però si no, aquest virus és traïdor, eh? És molt traïdor. Per cert, un altre sector que n'hem parlat poc, però que també estan aturats i que no saben com fer-ho, les autoescoles. Les autoescoles del Pirineu de Lleida es planten per la falta d'examinadors i continuaran tancades. Alerten que la reestructuració de la DGT és insuficient per cobrir la demanda d'examen a la demarcació. Tot sembla indicar que entraran en fase 2. En fase 2 ja es poden, seguint unes normes extres de seguretat, i es poden tornar a fer pràctiques, exàmens pràctics i els teòrics que ja es podien fer. Doncs no ho tenen gaire clar, gens clar ho tenen, i a més, amb la falta d'examinadors, això és una cosa que ja és endèmica, doncs de moment seguiran tancades, però és un sector que també està patint i força. Anem a recordar les xifres del coronavirus. A Lleida estem amb 2.523 afectats, positius per prova PCR, amb 1.117 persones que ho han superat, donades d'alta. Recordo, que els metges estan dient ara que això no vol dir que ho haguis passat i ja està. Primer, que estan pujant la gent que s'han de reingressar. És a dir, que ho havien superat amb dues proves negatives de la Covid-19 i que s'han tornat a infectar. Per tant, si ja l'has passat, mascareta igualment, distància de seguretat, renta't les mans, evita exposar-te en situacions de risc. Perquè es veu que encara no ho tenen del tot estudiat, això. Pots tornar a recaure. Però és que, a més, si ho has superat, et poden quedar seqüeles. Encara és d'hora, però els metges ho estan estudiant. I hem de lamentar una víctima mortal en aquestes darreres 24 hores a la demarcació de Lleida, xifra que fa pujar les víctimes mortals a la demarcació de Lleida fins a les 228. Recordem que a principi de setmana en teníem 240 de morts, però que Salut va canviar els barems de comptar les persones mortes i que vam baixar a 227, ara una més, 228. I que no quedi amb una xifra, això, aquí, que és veritat, que sortim al carrer, que fa sol, que fa bon temps, que sí, que ens ho hem de passar bé, que alegria, que aquest cap de setmana és el de l'aplec, que sí, però que no oblidem que hi ha 228 persones a Lleida que han mort. I són no 228 persones, són 228 històries amb les seves famílies, amb les seves situacions, amb el seu grup d'amics. Són molta gent afectada, molta. A part dels positius, que la gent pateix molt, quan tens un positiu a prop, al teu cercle. 2.523 persones, Segur que tots coneixem una persona o altra, més propera o més llunyana, que ha donat positiu i que en molts casos ho ha passat malament. En fi, anem a fer una pausa i de seguida parlem de cinema, el divendres de cine, que ens ho porta la Laura González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua, a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, set de innovación.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aixeques de les cadires perquè aquesta música és el que té. Patada al cul, amb perdó per l'expressió, i amunt. És una música superenergètica, és de la banda sonora de Los Increïbles i és amb qui donem la benvinguda a la nostra experta en cinema, la Laura González, a l'espai Divendres de Cine. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs bé, enfeinadeta, bé.
Enfeinada. Bueno, enfeinada què? Veient sèries o llegint?
Doncs no, ni una cosa ni l'altra.
Ah, bueno.
Després us ho explico. Vale. Us ho explico perquè està relacionat amb el que he vist aquesta setmana a Netflix i també, bueno, amb la meva vida i amb el programa de la setmana vinent. Jo és que el programa per mi és algo com a molt, molt meu, no? El programa de divendres de cine, pues, llavors, com que la meva vida, dintre de la meva vida també hi ha molt cine, pues, té relació una mica amb tot. I el que estic fent és treure ninots i merchandising de pel·lícules i de sèries de bueno, de l'armari, no?
A veure què sortirà d'aquí.
De confinament per netejar. Bueno, tinc de tot. De fet, he començat a mirar Netflix una sèrie documental que es diu Toys That Make Us. Sí, els ninots que ens van fer, no?
Ah, sí,
i
sí,
la importància
sí.
que té tot aquest merchandising relacionat amb sèries, doncs jo què sé, tots teníem uns Power Rangers, no?, als 90, o potser
no.
als 80 pues, hi havia les Tortugues Ninja, no?
Jo tenia un He-Man.
Un He-Man, veus, per exemple, un altre tipus de merchandising que, si us fixeu, quasi tots van enfocats al tema de les sèries, no? Però el cine, pues, a banda de la factoria Disney, doncs també hi ha grans històries dintre del merchandising que segurament us les explicaré al programa vinent, perquè avui ja ens vam quedar mitges del programa la setmana passada i tampoc no vull que em torni a passar, saps?
Vale.
De no poder acabar el programa que tenia preparat. Tu què estàs veient, Ricard,
jo
actualment?
Estic acabant la sèrie del Mentalista. Estic a la darrera temporada i em deuen de faltar 10 capítols.
Doncs molt bé, jo de ficció no estic veient res, tot documental,
vale.
Per això, i ho recomano també molt per als nens, no? I alguns que siguin així més ja més joves que nens, amb 11, 12, 10, o sigui, no, 10 potser són massa nens, no? Però que mirin documentals, els vull recomanar els documentals de Cosmos, vale? Antigament, fa uns anys, Carl Sagan, que va ser un gran divulgador científic, doncs va fer uns documentals que miraven d'explicar doncs, l'origen dels planetes i tot així, molt de divulgació científica, i crec que pels nens, ara que no van al col·le, doncs pot estar bé també que es nutreixin d'aquests continguts, i clar, no, sempre veure-ho a una pantalla és més atractiu que poder-ho veure amb una pissarra, no? Ara també he compartit amb alguns dels meus contactes uns jocs, l'Assassin's Creed, que és sense partida, no? Tu pots explorar les restes gregues o els temples grecs o les piràmides d'Egipte des de la perspectiva del joc, i tu el personatge el vas movent, no surten els enemics ni estàs dintre l'aventura, però tu t'atances amb un lloc i te dona l'explicació de què és allò, per a què ho feien servir, o sigui, per explicar també una mica d'història. Vull dir, avui en dia amb la gamificació i amb les pantalles doncs tenim una altra manera d'aprendre. Llavors jo he mirat d'aprendre i anar una mica al col·le també aquesta setmana, i estic mirant doncs això, documentals. També he vist algun capítol de Story of God que fa el Morgan Freeman i que parla doncs sobre conceptes així doncs com la figura de Déu, o conceptes filosòfics des de diferents punts de vista i de diferents religions, no? I és enriquidor culturalment. I ja està, que m'enrotllo com una persona.
Sí, va, escolta, la temporada passada, dic, la setmana passada vam acabar...
Sí.
A veure, on estem? Estem parlant del cinema espanyol dels 60, 70 i 80.
Sí, la setmana passada vam fer 60-70 i ara ens introduirem als 70-80.
Escolta, quina manera millor de transportar-se a vegades en el temps que escoltant un anunci de l'època? Què et sembla?
Pues genial.
Vinga,
sí, mira,
escolteu, a veure si encerteu l'any, va. Doncs aquesta, de quin any és això, Laura?
No ho sé, deu ser de finals dels 70, principis dels 80.
No ho dic per col·locar-nos, eh? Ara, això d'adaptar les... Això d'adaptar les cançons top d'aquella època amb el text és maco, eh?
Sí, jo ara no havia pensat que igual hi ha gent que ha aprofitat el confinament per deixar de fumar i jo aquí ficarà un xis de...
A veure, deixar de fumar s'ha de deixar de fumar. Això ja ho dic ara. Ja ho dic ara,
doncs,
i ja està. Confinament o no confinament? S'ha de deixar de fumar.
Doncs bé, la setmana passada ens vam quedar a l'any 75, que és l'any que va néixer el Ricard.
Amen.
I tot el tema del cine S, amb el destape, amb tots aquests desitjos...
És el cine S és un mig X, per entendre'ns, eh?
Sí.
Ja sabeu per on anem.
Picantón. Sí, amb les pel·lícules aquelles de Mariano Sors, protagonitzades per Pajares i Esteso, que al Ricard li encanten, no?
A mi m'agraden molt i sempre he explicat el per què. Ja sé que no són grans produccions, però són fàcils, ràpides, no duren ni hora i mitja. Absurdes, te'n rius, et pots adormir al mig i si et despertes la segueixes i ja està, i no té cap complicació, perquè és que odio anar al cinema, acabar una pel·lícula i haver-me de trencar el cap per a veure què ha passat.
Clar.
Jo necessito saber, quan surto d'una pel·lícula, saber què ha passat, com comença i com acaba. Això de obertes no m'agraden, no m'agraden a mi, a mi.
Doncs bé, es podria pensar que a partir de l'any 75 doncs s'acaba la censura, però no va ser així. Hi va haver una pel·lícula que es va dir Carne apaleada, que va, així com hi havia la classificació de cinema F, també hi havia la classificació de cinema X, no? I aquesta pel·lícula anava sobre la situació que es vivia dins de les presons de dones en aquella època. Llavors, la censura la va catalogar com a X perquè tampoc ens interessava que hagués una gran difusió d'aquest missatge, no? Llavors, així com us va passar, es feia el clic arrel de la censura, algunes eren per ficar-les aquí, altres eren per exportar, no? Una mica per presentar els festivals europeus o la venda a Europa. Així, per exemple, la pel·lícula del 79 de Vigas Luna, Caniche, o Las edades de Lulu, doncs són, si les mireu avui en dia, veureu que són una mica, bueno, pues que compleixen aquests cànons del cinema europeu de l'època, no? Fica'm la música 5.
Venga,
allà trificada.
Bueno, no? Sí, però la... Sí, però és aquesta.
A veure.
Un trueno sin miedo, una avalancha, zarpazos de quejas, cuerpos sin mar.
Saps qui és o no?
El cantant?
Sí.
Pachi Andion.
Pachi Andion, molt bé.
Doncs sí, i la cançó és La estanquera de Vallecas.
Ara he quedat com si l'hagués buscat jo. Si és que ho fa tot la Laura. O sigui, la Laura es munta el programa, em busca les músiques, me les envia, fa el guió, després ens el saltem, però tenim un guió. Per tant, o sigui, ara he quedat com si l'hagués preparat jo, li pregunto, clar que la sap quina és, si la va buscar ella. Però bueno.
Doncs bé, és el tema de La estanquera de Vallecas, que és una pel·lícula que és com una mica cumbre, no? Potser és la més coneguda del cinema kinky. Bueno, no, de fet, n'hi ha moltes del cinema kinky. El cinema kinky de l'època era cinema d'acció una mica a l'espanyola i estaven ambientades en barris d'extraradi de grans ciutats com Madrid o Barcelona, no? I moltes eren protagonitzades per joves heroinòmans que en aquella època doncs, formaven part de la població d'aquests barris una mica deprimits, no? I hi va haver directors de cine que van voler doncs, mostrar, no?, aquest món, i hi havia com a dos vessants, no? Hi havia dos directors així que feien cine kinky. Un era Eloy de la Iglesia i l'altre era José Antonio de la Loma. I les seves pel·lícules doncs, són molt diferents, no? Per exemple, el José Antonio de la Loma buscava més l'acció, més allò comercial, amb pel·lícules com, per exemple, El Lute o El Vaquilla, no? Perquè segurament us sonaran més, perquè van ser com a... pues això, més buscaven el rotllo comercial.
Vos creure que no n'he vist cap d'aquestes, però que em sonen moltíssim?
Clar,
no n'he vist cap, eh?
Doncs bueno, pues les tens a Flijol, eh?
Vull dir, ja,
si
sí.
Si vols fer una ullada. I després pues, també això va inspirar les pel·lícules de Torrente, no? Les actuals Torrente. Vull dir, venen una mica d'aquest rotllo, no? José Antonio de la Loma va saber molt més en temes doncs, que buscaven l'acció i en el dramat policial, per exemple, i en canvi Eloy de la Iglesia tenia un caire més social, més humà i també més realista, no? Perquè ell formava part d'aquest món. O sigui, els heroïnòmens que sortien a les pel·lícules a vegades eren amics seus que havien anat... Ell havia crescut en un barri deprimit, llavors tenia un altre punt de vista, no? Als 80, per exemple, va fer El Pico amb El Pirri i El Manzano, que són dos heroïnòmens que van morir també a l'època, i bé, eren pel·lícules molt violentes, amb moltes drogues, i rock and roll, que era el que es buscava una mica, no?, en l'època també, i veure aquesta part tan fosca de la societat d'aquell moment, que clar, estava com a... En part era molt lluminosa, no?, hi havia gent pues, que estava pues, començant a fer feina, començant a tenir diners, no?, començava l'estat del benestar a ser més patent, però en canvi hi havia aquestes zones deprimides que Eloy de la Iglesia va saber plasmar també en pel·lícules com, per exemple, pues, La setmana de l'assassino, o la estanquera de Vallecas con Vic, el sacerdote també, o la mujer del ministro, no?, que va sobre la corrupció, amb José Sacristán, que també va fer el diputado l'any 78. I, bueno, aquestes eren un tipus de pel·lícules també que es van fer al cinema espanyol als anys finals dels 70 i principis dels 80. Uh-huh. I després, ara us vull anar a parlar també d'un altre director, perquè teníem aquests, José Antonio de la Loma i Eloy de la Iglesia, que feien cine quinqui, però també es feia cine de ciència-ficció. I aquí tenim el gran exponent, que era Juan Peter Simón, que va fer pel·lícules, o sigui, va fer com una trilogia...
Parlem de cinema espanyol, eh?
Sí, sí, parlem de cinema espanyol, que inclús va tenir un superheroi que va néixer a l'any 1979, que es deia Super Sonic Man, i que podia competir molt bé amb les pel·lícules de superherois dels Estats Units. I,
Super Sonic Man?
Super Sonic Man.
Jo només conec el Super López. No, el Super Sonic Man aquest no em sona.
Doncs Super Sonic Man és de les pel·lícules de sèrie B, que són un mas, o sigui, les has de veure. Mira, Juan Piquer Simón, tindreu uns quants títols de les seves pel·lícules, per si teniu curiositat per aquest tipus de cine, de ciència-ficció, que es feia a finals dels 70, que s'han dit dels 80 aquí a Espanya, doncs perquè les pugueu buscar. Mira, va fer Viaje al centro de la Tierra, una adaptació de la novel·la de Verne. Mm. Així com també el Misterio en la isla de los monstruos, de l'any 80. El 79, Super Sonic Man. Mil gritos tiene la noche, que també, si us agrada el cinema de terror i així el Blanc i Blu, com que el cinema d'efectes especials així una mica fastigoset, Mil gritos tiene la noche, ay, és la vostra pel·lícula, de l'any 82, o Es Lux, Muerte Viscosa.
O sigui, perdó, acabo de buscar això del Super Sonic Man. És de l'any 79, se va estrenar l'any 80 i, evidentment, és la rèplica de Superman. No?
Però, sí, però mireu-la, perquè té, o sigui, té un toc de Superman.
O sigui, a la espanyola, no?
Sí.
Mare de Déu, mare de Déu.
Clar, és que hi ha molt cine espanyol que convé revisar, veritat. Vinga, fica'm la música 6, que ens adentrem als 80.
Ai, la música 6.
¿Que vienen los socialistas? Oh, no me lo creo.
Què ha dient que és aquesta cançó a l'actualitat, no? Que vienen los socialistas. Bueno, més que res perquè el govern central tenim el Partit Socialista, per això, eh? Fixa't tu que...
Espera,
fixa't tu que 40 anys després això segueix en vigor.
Que vienen los socialistas. ¿Y quiénes son esos?
Los socialistas. Vienen los socialistas. Vienen los socialistas.
Però fixa't que això és de quina... Escolta, queda clavada això a l'actualitat, eh?
Home.
Fins i tot l'acabament, eh?
Doncs bé, aquesta música em serveix per tornar al cine aquest que tant li agrada al Ricard, on hi ha, pues, mira, 9 pel·lícules van fer junts, Pajares i Espeso, que em penso que t'ho vaig dir la setmana passada,
sí.
I després, a banda, van fer més per separat.
Sí.
Per separat, no? A veure, és la típica comèdia de vodevil, no? És un model de cine de comèdia que, si t'hi fixes, s'han anat reproduint dins del cine espanyol, no? Molt teatral, o sigui, sí, és molt teatral i bevia molt també del cinema americà, aquest de l'absurd, no? Però alhora... doncs era molt, molt espanyol, molt d'aquí, molt capaç de mostrar una cultura, un costumbrisme d'una manera absurda, no?, i buscant el riure fàcil, no?, el que deia el Ricard, no haver de pensar gaire i una cosa així senzilla i que et diverteixi, no? Jo he de dir que el Ricard és un nostàlgic del cine, perquè jo suposo que veure aquestes pel·lícules li recorda en aquella època, no?, en la que...
Ja, però jo era molt petit en aquella època, jo les he vist després, sí, sobretot.
Te veus de petit i connectes amb aquell espectador innocent que ja no ets, no? Per exemple, jo crec que hauries de revisitar la pel·lícula de Pajares y Espeso de 1980, que es diu Yo hice Rocky 3, i pegar-te unes risses per quan surtis aquests dies a fer esport, si dius, és que necessito sortir a córrer, no? A partir de les hores...
Quina m'has dit?
Yo hice a Rocky 3.
Ah, sí, home, sí, aquesta m'encanta.
O la que recordàvem la setmana passada, la de Lola nos lleva al huerto, no? De Mariano Torres, també sobre el videoclub.
Mira, jo, la Lola nos lleva al huerto. Aquesta pel·lícula, si la podeu veure, i reitero, no espereu aquí la gran producció. Ara, el paper que fa, que ara no recordo el nom, el senyor gran que va al videoclub és boníssim. I, a més, al final l'enganyen... perquè vagi a una casa dient-li que allí hi ha el rodatge d'una pel·li X. És brutal, aquell personatge.
Doncs sí. Doncs bé, era un cinema, com us deia, d'explotació de la realitat, no? De la seva actualitat. I les podríem veure fins i tot avui en dia amb el criteri de pel·lícules històriques, una mica, no? Aquella paròdia de la realitat buscant el cine comercial que al final va tendir a dir-se la espanyolada.
A veure, és un bucí... Ja, però és un bucí d'història, ens agradi o no, eh?
Clar. Clar, llavors l'espanyolada era sinònim com de dolent, no? I va ser un cine que va ser molt menyspreat pels intel·lectuals de l'època, però que realment, doncs com dic, era comèdia costumbrista de l'època, no? I que crec que, a banda de ser un espectador nostàlgic el que va buscar aquest tipus de pel·lícules, els joves que no ho coneixeu i si volguéssiu connectar doncs, amb altres generacions, crec que seria molt bo que les veguéssiu i que veguéssiu com als anys 80 les coses se preneien menys en sèrio i es feia molta més conya de tot, no? I ja per últim te deixo amb la cançoneta i us explico una mica, fica amb la música.
Venga,
set, que l'he agafat per tu.
Home, aquesta... Això és com un himne, ja.
Sí.
Aquesta sintonia està dins de la... Bueno, és la sintonia d'una de les grans, eh?
Sí.
Bingo!
Bingo, han dit. Per tant,
ara no
en quina...
veus bingos, ja?
No, bingos, encara no, encara no. En quina pel·li estem? A Los Vingueros!
Los Vingueros, que és l'any 1979 i que és com el desmadre a l'americana però a l'espanyola. O sigui, feu més cine espanyol, mireu més cine espanyol, que de veritat que teniu meravelles i per a tots els gustos, eh?
Sí,
si us agrada el gore, també podeu anar a veure El crimen de Cuenca de 1980 de Pilar Miró.
Bueno, ja el gore ja te'l deixo per tu i ja me l'explicaràs. Jo no. Jo,
no,
més
jo
fàcils.
Aquest plan de finde, o sigui, ara que encara no veure els cines, doncs ja et dic, estic netejant ninots, merchandising, i la setmana que ve us parlaré, doncs això, història i merchandising, o sigui, història del merchandising del cinema i com ha repercutit això també en la producció de pel·lícules. No?
Molt bé. Doncs apa, divendres de cine hem fet un especial de 2 setmanes del cine espanyol del 60, 70, 80, que també se'l mereixia, clar que sí, i aquest és el cine que es feia, una part del cinema que es feia al nostre país durant 20 anys. Com sempre, ben acompanyats amb la Laura González. Laura, gràcies per tot, cuida't.
Bona setmana, adéu, adéu.
Bingo!
Encantado, bingo!
Bingo!
Docentes, estudiantes y familias son más digitales gracias a su esfuerzo por continuar el curso escolar desde casa. Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado tablets a los más vulnerables y recursos abiertos para toda la comunidad educativa. Pro Futuro, el poder transformador de la educación.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia. Se habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
A viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
I ara sí, que ja estem a l'Espai Groc, camí cap a les dues de la tarda. Ja sabeu que nosaltres tots els divendres, i a més no hem deixat ni un dia de fer-ho, ni quan va haver les dues setmanes del confinament total, re, aquí vam estar amb l'Espai Groc, perquè hi ha moltes coses que es fan i que s'han de saber. I que per això estem nosaltres, que som altaveu, per explicar-ho del món de la cultura, del món dels espectacles. Lleida té moltíssimes persones, moltíssimes associacions, moltíssims grups, companyies de teatre, infraestructures, que estan molt actives i estan fent moltes coses durant aquesta època i les hem de conèixer. D'aquí uns minuts parlarem amb Festuc Teatre, perquè ahir es van estrenar i van ser els primers de Catalunya en fer una obra en públic. Ho van fer a la Festa Major de Corbins, al camp de futbol, evidentment tots protegits, amb mascaretes, agrupats per unitats familiars, separats per 2 metres, etc. No és com ens agradaria, però és un primer pas i han trencat el gel. Però abans deixeu-me que parlem amb la responsable, entre d'altres coses, ara ja ho dic a l'inrevés, la responsable de xarxes socials i comunicació virtual i comunicació a través d'internet i també de la biblioteca de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Carme Sedó. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Ara et canvio ja. O sigui, abans era la responsable de la biblioteca i també porta xarxes. Ara no, ara ja és la responsable de xarxes. S'han tornat tan importants les xarxes socials, eh? I tot el tema de la comunicació a través d'internet. Re, amb 2 mesos, eh? S'ha tornat tan important i imprescindible que, escolta, després hauràs de dividir el temps ja entre la biblioteca i les xarxes socials.
Sí, abans portàvem les xarxes allò una miqueta de tant en tant i ara estem, bueno, hem fet un màster.
Això també és veritat, eh? Que ens hem hagut de posar les piles tots a un munt d'aplicacions i coses del telèfon mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, etc etc. Escolta, Carme, vosaltres seguiu des de l'Auditori sense parar, a través de les xarxes socials, ens expliqueu doncs coses de l'aniversari d'aquests 25 anys de l'Auditori Municipal Enric Granados, ens expliqueu racons de l'edifici i singularitats, i a més, aquesta darrera setmana ens esteu fent un repàs del que són les formacions residents de l'Auditori, perquè a part del Conservatori, a l'Auditori hi ha unes formacions que són com els equips locals, no? Les residents, que s'anomenen.
Sí, sí, en tenim diverses, en tenim, bueno, d'històriques, en tenim des del seu inici de l'Auditori. Tenim la banda municipal i el cor de cambra Enric Granados de l'Auditori, que són dues formacions amateurs, però que, clar, cada any tenen una programació permanent a la nostra temporada, i això és molt xulo.
Clar, a més són formacions, Carme, que neixen i creixen a l'Auditori.
Sí, 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 és clar. Vull dir, és, clar, es van gestar bueno, pues, perquè necessitava un cor per fer una producció de no sé què, i llavors, pues, clar, hi ha gent molt vàlida, i bueno, es van fer unes proves, per exemple, en el cor de cambra, i es va tirar endavant. Bueno, això va impulsar el primer gerent de l'Auditori, l'Antoni Pujol, que, clar, bueno, es va deixar ja fa temps, però bueno, és com una mica el seu llegat, també.
Anem a recordar-les. Quines formacions ens has dit?
Mira, tenim la banda municipal, el cor de cambra de l'Auditori. Després tenim l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que aquesta ja és professional, ja no és amateur, aquesta formació.
Bueno, i aquesta ja molt coneguda, i es mouen molt,
sí,
aquesta
sí,
gent.
Sí, i va molt pel territori, que també temporada l'Auditori AXA de Villa Diagonal de Barcelona, i no es mouen moltíssim. Després hi ha el cor de música moderna 2.cat, que és el primer cor municipal que és de música moderna i de jazz. Després tenim la Jove Orquestra de Ponent, que és una jove orquestra, per la redundància, però que també és amateur. I llavors funciona, doncs, com una associació, però ells fan uns programes de concert també, doncs, molt, molt dignes i que estan molt bé. Després tenim el Fiei d'Art, que em sembla que n'han parlat alguna altra vegada, que ells també són professionals. Després també tenim la BESUM, la Banda Sinfònica Unió Musical de Lleida, que és una altra banda, que aquesta ja és d'un caire com a més sinfònic i més nombrosa. Després tenim el Quartet Casa i el Quartet Teixidor, que és un quartet de corda, dos violins, viola i violoncel, que tenen, sempre van a l'Extremadura i fan música de quartets i més recollit tot. I després tenim, per últim, el col·lectiu Flip, que és una formació que alterna, bueno, amb la improvisació, fa un painting, que és un llenguatge diferent, i bueno, que sembla que també fan xarxes al CBN, asseguro que fan xarxes al Cafè del Teatre.
Doncs totes aquestes que ens ha explicat la Carme són les formacions residents, les locals, les de casa, de l'Auditori Municipal Enric Granados, i que aquests dies ens les estàs presentant a través de les xarxes socials, que podeu buscar tant al Twitter com a l'Instagram a l'Auditori Municipal Enric Granados, i és una manera de conèixer també. No m'agrada dir-ho així, perquè no és que sigui un producte, però bueno, aquest producte de proximitat, que són persones, evidentment,
bueno, sí,
però
sí.
Per entendre'ns, no?
És una manera de dir-ho,
són els de casa, que també els hem de conèixer, que creixen a dins de l'auditori i que es fan grans a l'auditori i que ens els estan presentant aquests dies a través de les xarxes socials. Els hem de conèixer, perquè quan veiem algun cartell... La Job, qui és la Job? La Job Orquestra de Ponent, qui són? Doncs mira, són aquests. Ens posen un enllaç i els coneixem. La Julià Carbonell, la Simfònica, doncs home, potser és la més coneguda, però veus.cat també és una agrupació que està fent coses força importants.
Sí.
Jo aquí a l'Espai Groc, jo crec que de tots els que has dit, jo crec que de tots n'hem parlat. Mira què et dic.
Jo diria que sí, perquè justament la tasca de difusió de l'auditori és això, és donar a conèixer el que fem i que, a més, és un valor afegit, les formacions residents.
Clar que sí. Doncs seguiu-los a les xarxes socials. Allí us ho està posant la Carme Sedó, Auditori Enric Granados, Auditori Municipal Enric Granados, tant al Twitter com a l'Instagram. Carme, que ha estat un plaer tornar a parlar amb tu una setmana més. Mira, no ens veiem, però almenys hi posem veu. I amb això,
exacte,
de moment, doncs, ens... Mira, és un mínim, és un mínim.
Ens hem de conformar, ens hem de conformar. Amb això per ara.
Cuida't, una abraçada, Carme.
Moltes gràcies, Ricard, a reveure.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En España, casi toda nuestra infancia está bien protegida y formada.
Madre, que no tenían dónde estar, estaban en la calle.
Pero existe otra infancia menos visible, marcada por la pobreza.
Estar aquí cambia la vida.
La Iglesia, con más de 400 centros para niños y jóvenes, ayuda a evitar que esa pobreza se transmita de generación en generación.
Más que una familia, es Dios el que va haciendo que esa semilla vaya creciendo.
El amor puede más.
Solidarios por un bien común. Menores.
Eso es tan fundamental, sentirse amado.
El viernes por la noche, en 13.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I seguim a l'Espai Groc, camí cap a les 2 de la tarda. Ahir ens en fèiem ressò i la veritat és que amb un somriure d'orella a orella, donades les circumstàncies, evidentment ens agradaria d'una altra manera, però ahir ens fèiem ressò d'aquesta notícia, primera actuació en viu i en directe, que ara sembla estrany dir-ho així, però primera actuació en públic a tot Catalunya d'una companyia de teatre de Lleida. Són els Festuc Teatre i ahir van estar, és Festa Major a Corbins, i van estar muntant el seu espectacle al camp de futbol. I per això, doncs, deixem que contactem el Pere Pàmpols, que és de la companyia de Festuc, i que ens expliqui com va anar l'experiència. Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
A més, ahir vau ocupar el camp de futbol de Corbins, I evidentment amb totes les mesures de seguretat, amb les mascaretes, amb les distàncies, no de la manera que us hagués agradat, ni molt menys, però vau ser els primers de tot Catalunya. Què tal l'experiència?
Doncs l'experiència fantàstica. Penso que som una companyia, com moltes altres companyies catalanes, que portem gairebé 2 mesos d'inactivitat, sense fer actuacions, sense fer bolos, Pensa que som una companyia que al cap de l'any, com moltes, fem entre 200 i 300 funcions, ens agafen mitja gira, i clar, és cert que una actuació puntual bueno, és un primer pas, però sobretot és l'alegria de poder tornar als escenaris i veure la gent en viu i en directe, que fa molta il·lusió i totalment té moltes ganes.
Bueno, sobretot els petits de la casa, com els vau veure? I amb ganes, no?
Sí, va ser una sensació molt estranya. Per una banda, clar, havia estat la gent amb mascaretes, allò el sí. Públic és una mica estrany perquè els veu riure, no els sents, però alhora notes, no?, que el públic hi és, no? I sobretot a l'acabar també ens ho van dir, no?, que feia molta falta, que portem molt temps d'estar a casa tancat amb pantalles, amb continguts virtuals, i ja tocava de veure l'espectacle en directe.
Parlem ara de les properes setmanes, Pere, perquè és el que deies, fins ara doncs hem consumit de manera virtual, a través dels mòbils, de les tauletes, dels ordinadors, de les televisions, però clar, jo hi ha coses que no. És a dir, jo una obra de teatre, què vols que et digui, n'he vist per la tele, enregistrades i ben enregistrades, però l'he d'anar a veure.
No és el mateix. Ara, mira, hem entrat a la fase 1. A la fase 1 es permet fer espectacles amb un terç de la seva capacitat, a l'aire lliure fins a 400 persones, i s'ha de fer, és a dir, tots tenim una responsabilitat, el públic tenim la responsabilitat d'anar-hi amb seguretat, guardant la distància, amb mascareta, com qui va a fer un cafè al bar o va a la platja. Es pot fer i ho hem de fer. I després també hi ha la responsabilitat política. Vull dir, si hi ha una cosa que es pot fer, no hi ha res millor pel sector que reactivar, que tornar a fer a programar teatre. Ara ve l'estiu, les companyies, moltes companyies, algunes de carrer són de temporada, vull dir, si aquest estiu no es pot fer res als teatres ni als carrers, perden gairebé com 2 anys, perquè no podran tornar a treballar fins l'estiu que ve i molts desapareixeran. Per tant, llancem, l'actuació d'ahir era tornar a tindre les sensacions, com dèiem abans, però també donar produir aquest efecte mirall cap a altres ajuntaments, administracions, programadors, perquè s'animin a fer coses, perquè és possible, perquè ahir ho vam gaudir, és a dir, no només ho vam fer, ho vam fer amb seguretat, el públic de veu, i ho vam gaudir tots, el públic, però també els programadors, la gent de l'ajuntament està emocionada perquè diu, ostres, no ens pensàvem pas que feia tanta falta, perquè dic, és que el teatre també cura, i més ara que els nens, el nostre públic familiar ho ha patit molt, aquest confinament.
No, i la gent en tenia moltes ganes. Escolta, Pere, els futbolistes sembla que començaran la Lliga ara el mes de juny, faran una pretemporada de 3-4 setmanes. Vosaltres, per començar ahir, quan us vau començar?
Doncs jo crec que vam estar 3 o 4 hores, una mica menys.
O sigui, vosaltres, de pretemporades ni històries.
No. La veritat és que les realitats en aquest país, entre uns i altres, estan molt descompensades, no saps?
Sí.
I la cultura, per desgràcia, som els últims, no? Però, bueno, alhora també som els primers a anar a portar idees. Dins del desconfinament ens vam volcar a regalar tots els espectacles i concerts gratuïts i bueno, per que ens hem llançat també, ens hem volcat a fer-ho més fàcil tot, i crec que ara ens toca també aquesta contrapartida, no?, una mica.
Sí. Jo, de totes maneres, deixem que feia una crida, i ho sé que de vegades ens acostumen, i a tots ens agrada consumir-ho tot gratuït, però recordeu que tot té un cost, és a dir, la gent que estem treballant, treballem per guanyar uns diners, doncs quan anem a veure un espectacle, aquesta és la seva feina. T'ho dic perquè està molt bé els espectacles gratuïts i els streamings a través d'internet de manera gratuïta, i està molt bé, vull dir, es pot intercalar una cosa amb l'altra, però aviam, que si volem ajudar a tothom, perquè al final tot és una roda i tots en formem part, s'ha de tornar a pagar per anar als espectacles a l'aire lliure, i a més ara anem de cara al bon temps, o sigui que
Exacte. Es
presenten uns mesos, tot i la història, tot i les distàncies socials, tot i les mascaretes i tot plegat, en el que almenys jo crec que sí que podreu començar a fer espectacles, no? No de la manera que ens agradaria, però treballar i moure's.
Exacte, i és molt important això que has dit, de donar valor a tot, perquè a vegades hi ha feines que de seguida les veiem, que si anem a comprar uns pantalons, per dir alguna cosa, està clar que tothom s'ha de pagar i a ningú se'ns ha hagut de demanar rebaix, no? I sembla que la cultura tenim, bueno, aquesta permissivitat com per, bueno, que ens ho facin, sí, què tal, que podem demanar una rebaixa, etc. Per això jo també vull donar molt valor, en aquest cas, a l'Ajuntament de Corbins, que ells, des del primer moment, van apostar per fer aquesta activitat, que és una activitat, recordeu, que la van fer en directe, i a part, per la gent que no hagi pogut vindre, també la farem online aquesta tarda,
per una empresa que ho va gravar tot molt bé i avui es veurà online per tothom de Corbins i de fora de Corbins que ho vulgui veure a través de les xarxes de l'Ajuntament. I l'Ajuntament ha tingut clar des del principi que aquesta activitat havia de ser pagada. Nosaltres hem pagat la funció, l'actuació com tocava, i a partir d'aquí tenim clar que el contingut virtual sempre ha de ser un complement, no ha de ser mai un substitutiu, no?
Això està clar. Bueno, però escolta, vosaltres sou els que heu obert la veda, almenys a Catalunya, per entendre'ns.
Sí, no, Catalunya i Espanya.
Sí, sí, doncs mira.
Ens han vingut inputs de tot arreu que som, bueno, no s'ha de ser Espanya perquè no tenim tant control, però sí que ens arriben molts inputs de fora de Catalunya que també com a ser així referents una mica en aquest aspecte.
Doncs Pere, és un orgull, ja sabíem que tenim una potència a Lleida de tot el tema d'arts escèniques, però veieu que entre premis, entre reconeixements, entre que són els primers després del confinament, ja veieu que aquestes són... Bueno, aquesta és la indústria, la força que tenim a Lleida, i l'hem d'aprofitar i li hem de donar molt valor, molt valor, eh?
Sí, i la gent només coneix una mica que a Lleida són moltes companyies de teatre familiar, dins d'aquest sector són molt referents a tots els festivals, quan una companyia de Lleida actua i hi va tothom, i creiem també una mica que tenim aquesta responsabilitat de fer aquesta contrapartida, no?, cap al sector. Sí.
Doncs Pere Pàmpols, mira, ara recordo, no sé si tu recordaràs o hi vas participar, unes activitats que feien al Teatre de l'Escorxador, que es deien a ca l'Artista, que reunien un grupet de gent i anàvem a conèixer a les companyies de teatre on assagen, on teniu el magatzem, on teniu tota la història. I aquelles reunions, aquella activitat, jo les recordo amb molt carinyo perquè, a part de conèixer de manera més propera doncs, a la gent de la companyia, veies la feina, la infraestructura i la despesa que hi ha darrere després d'una obra al carrer o una obra en un teatre, no? Vull dir que són activitats que ajudaven molt a comprendre que, una obra de teatre, però el que deies tu, una roba, anar al cinema, el que sigui, escolta, l'hem de pagar, oi? Doncs això exactament el mateix.
És un sector, no m'agrada parlar de números, en aquests dos mesos de desconfinament, que m'he estat sense poder treballar, hem deixat ingressar a prop dels 130.000 euros, només la nostra companyia. Si en parlem a nivell de les companyies de Lleida i l'agricultura, vull dir que la magnitud, hi ha molt, no només els que sortim, hi ha molta gent que treballa al darrere, hi ha molta gent, despeses d'infraestructura, despeses de molts, com qualsevol altra empresa, i que això, que som empreses culturals, tot i que no ens agradi la paraula, que a Lleida som bastant referents en aquest aspecte, no m'agrada, ho he dit dues vegades, però no ho hauríem de dir, però és la realitat
és
i n'hem de ser conscients.
És així. Sí, Pere Pàmpols, de Festuc Teatre, escolta, la meva enhorabona, i que sigui la primera de moltes, aquesta.
Esperem que sigui així, i gràcies per fer ressò de les notícies culturals i d'aquesta...
No es faltaria. Una abraçada, cuideu-vos.
Cuideu-vos vosaltres també. Salut.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bé, doncs anem cap a les 2 de la tarda. Ens falta res, 2 minuts. Estic igual que tu a casa, rebent moltes notícies d'això de tornar a obrir les escoles l'1 de juny. És un tema que divideix, evidentment. Hi ha famílies i hi ha cases que ho necessiten perquè els han fet tornar a treballar. I és lògic, i és evident, i és una necessitat. A nivell educatiu, no va enlloc obrir una escola les darreres 3 setmanes de curs, perquè recordem que el curs acaba el 19 de juny, la tercera setmana. Per tant, a nivell educatiu no va enlloc. A més, les escoles ja han dit que, aviam, si s'obre, s'obrirà de manera voluntària, que no s'avança temari, que no només 13 per classe, etc etc. Però sí que és veritat que hi ha llars, hi ha situacions, hi ha famílies que, escolta, han de sortir, han d'anar a treballar i, per tant, requereixen d'això. Aquí entra també el concepte aquest d'escola o de guardar nens. Potser no és el millor lloc l'escola per guardar els nens.
Potser s'hagués hagut de pensar alguna altra cosa i habilitar uns altres espais. Però el que sí que està d'acord, francament, bona part de la comunitat educativa i molta gent que no depenen de la comunitat educativa, és que els polítics altra vegada s'han tornat a rentar les mans. I és una vergonya, perquè deleguen directament a la directora o el director de cada centre la responsabilitat d'obrir i, escolta, si passa algo, és responsabilitat teva. Home, si us plau. Si són polítics, ho són pel bo i pel dolent. La responsabilitat és del conseller, en aquest cas. No deleguis a la directora o al director que decideix tu si s'obre o no. En fi, l'1 de juny, aquesta és la data que tenim, sempre i quan entrem en fase 2 i tota aquesta història. Parlem de la Plana de Lleida, perquè el Pirineu i l'Aran tot sembla indicar que entraran aquest proper dilluns. En fi, veurem com va tot plegat. El que has de fer és gaudir màxima protecció, això sí, gaudeix del cap de setmana i el dilluns hi tornem, ja saps, aquí a COPE Lleida a les 12:20 amb tota la informació de casa nostra. Que acabis de passar bon divendres, cuida't, mascareta, distància de seguretat, renta't les mans i segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Bon cap de setmana, salut!